Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Comencem el Terra de Mar d'aquest divendres, com sempre, saludant en Jordi Salvador. Hola, Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda i bona primavera.
Sí, senyor, anem de cara al bon temps i això implicarà, saps què?, que l'activitat nàutica vagi increixendo i, per tant, l'activitat també doncs, en els ports esportius del nostre municipi. Avui parlarem d'un, no, per cert?
Avui parlem d'un dels ports que tenim en el nostre municipi. En tenim més d'un en el nostre municipi de ports. Avui parlem del Port Marina.
Del més nou.
Del més nou, sí, més nou.
Tenim la seva gerent, la Mercè Palat. Hola, Mercè, bona tarda, benvinguda.
Hola, què tal?
Jordi, presenta'ns la Mercè.
La Mercè Palat ens diu que és filla d'una palamosina. És una persona activa i compromesa amb el medi ambient, que ha lluitat per aconseguir les certificacions de qualitat ISO en els anys 2003 i 2008. Ella és la directora del Port Marina de Palamós des d'any 2000, quan succeí en Jaume Domingo, que havia estat el primer director. Durant aquest període, les instal·lacions on treballa han patit més d'una crisi. L'econòmica actual i la del temporal de Sant Esteve del 2008, entre d'altres.
Carai, quins mals records que t'ha posat en Jordi al davant, no, Mercè?
Home, el temporal de desembre del 2008 és, bueno, algo memorable. Tots el vàrem veure, més o menys, perquè era verdaderament espectacular. Onades, jo no n'havia vist mai, d'aquell tipus, i bueno, tot i que el port es va fer amb una previsió d'unes onades, el dic fa 6 metres i mig d'alçada, les onades d'aquell dia feien de 8 a 10, però no una sola, sinó continuadament, no? Llavors, bueno, us podeu imaginar, no estàvem preparats per un temporal d'aquell tipus. I, bueno, de fet, cada vegada pot ser, diuen els gurus mediambientals diuen que això és un dels efectes del canvi climàtic, no? L'alçada de les onades s'està incrementant progressivament.
De fet, això de les alçades de les onades sembla que avui, aquests dies estan molt de moda, no? Perquè allà al Japó també havien previst uns dics per 9 metres o 9 metres i mitja, 10 metres, i resulta que l'onada els ha vingut de 12. Vull dir, mai, sembla que mai hem d'acabar, no? de pujar aquests dics, aquests murs.
Bueno, els enginyers, quan calculen, ells sempre fan, diguem-ne, una mitjana, no? Llavors, clar, aquesta mitjana, bueno,
sí.
És una mitjana que a vegades potser tindria que ser el màxim, no?
Sí, és curiós.
Molt bé, Jordi, que acabem de situar
situar-ho, i mai més ben dit. 41 graus, 50,4 minuts nord i 3 graus, 8,1 minuts est. Són xifres críptiques per moltes persones. Aquestes són les coordenades de la bocana del Port Marina de Palamós. Inaugurat l'any 1992, està situat a llevant de la península que forma el barri vell de Palamós. Ocupa l'espai on es trobaven llocs avui perduts, com la barraca i la roca d'en Cuetes, la platja del Molinet i la Font Trobada. Aquells espais han estat substituïts per un ampli i modern port esportiu amb 866 amarradors per embarcacions de 7 fins a 30 metres d'eslora, una marina seca, un esca, benzinera, tallers, restaurants, etc. Esdevenint un important centre d'activitat econòmica. Mercè, el Port Marina, de tota manera, queda comunica com la porta del darrere, oi, de Palamós?
Sí, és així. Des de sempre ha estat així i bueno, és un espai pel poble i a més és un espai obert, vull dir que no és un club nàutic que tinguis que ser soci, no? Sinó que tens un barco i ja pots venir, o si més no, no és un espai tancat. És un espai públic totalment, vull dir que està obert a tothom.
De fet, el naixement del Port Marina en el seu moment fou fortament protestat per una part dels palamosins i palamosines que veien desaparèixer un entorn que fins aquell moment potser havia estat degradat, però que segurament en aquests moments, amb el canvi que hi ha hagut general, aquelles platges i aquelles cales haurien esdevingut també possiblement un atractiu turístic, no?
És evident que aquell entorn era un entorn estèticament idíl·lic. Que estava degradat, és veritat, però que avui dia potser possiblement ja no ho estaria, no? Però bueno, en aquells moments eren moments també que la nàutica estava arrencant amb molta força al nostre país. I bueno, que potser era un lloc estèticament molt maco i que ja no hi és veritat, però clar, potser era també un lloc ideal per fer-hi una marina, amb la manera en què es trobava, i si tenies que triar un puesto de la Costa Brava, pues, bueno, no era una mala opció. No era una mala opció.
Sí, sembla d'alguna forma que posem on posem els ports esportius nous sempre són un problema, no? Perquè realment tret de les... És que ni a les platges llargues de la zona, diguem, de Tarragona, vull dir que allà al mig són com bolets que apareixen així com de sobte, no? Vull dir...
Sí. Hem de tenir en compte diverses coses. És curiós el tema dels ports, jo a vegades m'ho pregunto, no? El municipi que no té un port està boig per tenir-ne, no? Per exemple, a Tossa donaria el que fos per poder-ne tenir un, i suposo que Pals també ho han intentat diverses vegades.
Sí, no fa pas gaire, sí. No fa pas gaire. Pals, sí. Tinc ara un altre projecte. Sí.
És evident que un port té uns efectes, té un impacte econòmic en la població on s'ubica, uns impactes sociològics i uns impactes turístics molt importants. Jo què penso? A veure, Palamós potser, clar, com heu dit a la presentació, Palamós té dos ports, si no comptem també l'associació Front al Mar.
Mm-hmm. De fet, són tres.
Però clar, és que Palamós té una ubicació que és privilegiada per la nàutica, vull dir, és privilegiada per la nàutica. També us puc dir que en el cas de Marina Palamós, així com molts ports, han tingut problemes amb la sorra de les platges, que han minvat significativament degut a la construcció de molls o de dics. En el cas de Marina Palamós, el fet de no tenir cap platja al costat era una de les coses que mediambientalment va fer possible aquest projecte de fer el port en allà on es troba. Vull dir, no s'ha mogut pràcticament un gra de sorra de cap...
És cert.
I això és important, bueno, considerar, és una consideració important que per definir per què es va fer el port allà.
Evidentment, qualsevol ampliació de qualsevol port significa generalment que a mig termini hi ha modificacions importants. L'allargament del port de l'Estartit ha suposat que s'ompli la riera de sorra, no? Vull dir, però més d'una forma brutal.
Sense anar més lluny, el dic del moll comercial, no? I l'afectació que té en la sorra de tota la badia.
Exactament, sí, sobretot perquè queda molt més afectada sempre la part de Sant Antoni, que no passa d'aquí, que queda com més protegida, aquí ha crescut la platja, ja es perd cada cop que hi ha llevantades, etc. El Port Marina actualment és un centre d'activitat econòmica local. Hi ha banda mariners i personal administratiu, hi ha bars, restaurants, nàutica, centre d'immersió... Quanta gent hi treballa, directe o indirectament, allà? Més o menys.
Un dia, pues, sí, un dia volíem fer una mica d'estudi, a més el teníem que fer, i vàrem començar a comptar quanta gent podíem considerar que passava la seva jornada laboral dintre del port, no? I bueno, penses en el personal, després penses en els barcos, perquè hi ha barcos d'allà que tenen fins a 4 persones de tripulació estable durant tot l'any. O sigui, són quasi bé com petites empreses. Després, bueno, vas mirant els mecànics que venen a treballar, les persones de manteniment del port que externalitzem, però que pots dir que pràcticament passen tota la jornada, la seva jornada laboral, estan fixes en allà diàriament. Mecànics de les embarcacions, persones que netegen les embarcacions. Llavors comences a mirar la gent que treballa en els locals. D'un dels restaurants em deia que a l'estiu arribava a tenir 20 empleats en un sol restaurant, perquè aquests restaurants també són grans. I l'escola nàutica i gestoria nàutica, les botigues... Bueno, doncs vam anar sumant i arribàvem a 200.
Ja és un sector, aquí dintre de Palamós, això.
I això tenint en compte que el boom del port Marina Palamós com a centre d'oci nocturn, que en el seu moment doncs hi va ser, ha passat, no? Allò, igual que va arribar, doncs es va acabar. Per què va passar això?
Bueno, jo penso que les coses de la nit són una mica així. Neixen, tenen molt d'èxit, es deterioren i...
Sembla que morin d'aquest mateix èxit, no?
Sí, en certa manera sí. Jo crec que sí, en certa manera podríem dir que sí. No eren uns negocis que nosaltres explotéssim directament, els tenies en allà, i crec que la conclusió és que tenen molt èxit fins que arriben a un punt i després van decaient. I acaben desapareixent. No?
De fet, amb altres ports, això també va ser igual. El Port Olímpic a Barcelona també va tenir un gran boom d'oci nocturn, que després va tenir una davallada com molt important i ara s'ha quedat amb una cosa que segueix existint, però d'una manera com molt més suau, com molt més esvaïda, no? Si més no, no és el punt important, no és el focus important que hi ha a Barcelona, per exemple, en aquests moments el Port Olímpic.
Sí, és així. Jo crec que el que va passar aquí a Marina Palamós venia
una mica com a còpia.
Com a còpia, era l'època. Sí.
Els anys postolímpics.
Es corresponia per l'època.
Es corresponia, sí.
Potser la discreció és molt ben valorada per aquelles persones que disposen d'embarraments, però malauradament només sentim a parlar del port que dirigeixes en ocasions com aquesta.
Un veler que estava amarrat al port Marina Palamós va quedar totalment destruït la matinada del dissabte a causa d'un incendi. El foc va ser detectat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra cap a les 2 de la matinada.
O en el tristament recordat temporal que acabem de parlar fa una estona, no? Gràcies a un vídeo més per tots els canals televisius que hi havia en aquell moment, us vau fer famosos, malauradament, de cop, i Palamós va sortir a tots els canals de cop, no? Quins ensurts, no?
Sí. Bueno, és que el mar és així, eh? El mar és així. Vull dir, és imprevisible i passen coses, molt, però també en passen de bones, eh? Vull dir, però clar, passen coses impactants, les dolentes són impactants.
Sí, això passa sempre, vull dir, de les coses bones no són notícia, no, d'alguna forma?
No és que no sigui notícia, jo crec que és una mica el que deia la Mercè, el tema de l'impacte que pot suposar, doncs, el veure aquelles enormes peces de formigó, sí, que són arrossegades com si fossin pilotes de platja.
Uh-huh. És el mar.
Sí, és el mar.
És el mar.
Bueno, diuen,
el mar mana.
Diuen que vol recuperar lo seu, el mar, també, no?
Sí,
això és la frase que sempre estiu en aquests casos, no? El mar sempre vol recuperar.
Tirem polsos a la natura, però no sempre els guanyem.
Sí, exactament. Ja li podem anar posant esculleres, li podem posar coses que... I diu, això és meu.
Sí, ell ens ho recorda.
Triga 10, 20, 30 o 50 anys, però torna a repetir que això és meu, no? Parlem de coses més positives. Segur que molta gent desconeix que tu, personalment, i en nom del Port Marina, aportaràs el teu granet. Millor dit, uns quants sacs de sorra. Ara fa uns 3 anys, en col·laboració amb la nostra associació, l'associació de la qual presideixo, de la Mar d'Amics, amb la recuperació d'una barca de Taranyí de l'any 42, l'Alpira. Vareu cedir de forma gratuïta els serveis de tràveling, de grua, un grapat de mesos d'escà, un amarrador després. Des d'aquesta aportació mai hauria estat possible fer aquesta recuperació.
Moltes gràcies.
No, però vull dir... Com va venir això? Perquè, esclar, vull dir, de sobte, la que menys ens esperava, jo recordo la sorpresa, no?, en aquells moments, el que menys ens esperàvem és que des de, d'alguna forma, des de la iniciativa privada en aquell moment, com és un, per Maria és una empresa privada, al cap i a la fi, obtinguérem un suport absolutament inesperat per part nostra.
No, no era la primera vegada. Bueno, altres vegades havíem... També es van fer exactament aquestes feines
De rehabilitació
d'embarcacions. Es va fer amb el Rafael, uh-huh, no? Uh-huh. El Rafael, que ara, pues sí, quan va arribar aquí, també va estar molt temps al port, en operador, fent tot, la rehabilitació del Rafael es va fer tot al Marina Palamós. I també s'ha col·laborat amb rehabilitació d'embarcacions amb el Museu de la Pesca.
Uh-huh. Bueno, és una feina, és una vessant que jo crec que s'ha de donar a conèixer, no? Perquè d'alguna forma hi ha la imatge aquesta de que el Port Marina tots són iots i tots són vaixells moderns i coses d'aquest tipus, i en canvi, bueno, està bé que l'empresa...
També es treballa, diguem, pel patrimoni.
Exactament, s'estigui treballant pel patrimoni d'una forma tan directa, no? Mercè, temps enrere, canviant un altre cop de banda, no? Temps enrere es va parlar, fa cosa un parell d'anys, es parlava de la, o 3 anys potser ja, de l'ampliació del port que tu estàs dirigint. El projecte sembla aturat pels motius econòmics de la crisi o perquè realment hi ha hagut algun altre embolic pel mig? Perquè...
Bueno, el tema de l'ampliació del port, a veure, és un tema que en el port li va venir... O sigui, nosaltres en cap cas vàrem buscar l'ampliació. La Generalitat va fer, com fa un pla de carreteres, doncs va fer un pla de ports, no? I, bueno, buscant possibles ubicacions per incrementar el nombre de marres, perquè és un fet que l'estem molt per sota de nombre d'embarcacions per habitant que la mitjana europea. I la perspectiva és que aquesta demanda de marres perquè que hi hagi més embarcacions. I això voldrà dir que el nivell de vida del país millora, no? Uh-huh. I bueno, ja ens varen trobar que sí, que una de les actuacions que ells havien contemplat com a possible era fer un 100 amarres més en el port Marina Palamós. I bueno, i arrel d'aquí va venir tot aquest sí, sí. tema de la possibilitat de l'ampliació del port, no? Nosaltres, com a concessionaris de l'explotació actual, pues, evidentment teníem que intentar anar-hi, perquè si no hi havia el risc de que la Generalitat ho volgués tirar endavant i que aquests Cenamarres vingués una altra persona a construir-los i explotar-los.
Ja.
I bueno, tot això va crear bueno, una oposició, no va ser ben rebut per part de la població. I, evidentment, aquests projectes, si la població no hi està d'acord, no tiren.
Curiosament, va ser un detonant polític a través del Pla de Ports i també un fre polític de part de l'Ajuntament de Palamós.
Evidentment, va ser així. Va ser així. I...
De tota manera, a banda, bueno, el fet que es pugui no ampliar el port, que això és un tema que s'hauria de parlar en el seu moment, o hi hauria, la taula de debat hauria de ser la que fos, possiblement no aquesta de l'estudi de Ràdio Palamós, vosaltres sí que disposeu d'un element que pocs ports, actualment encara pocs ports tenen, que és les marines seques. Vull dir que s'ha dit moltes vegades que la marina seca té que ser el futur, d'alguna forma, de la navegació de lleure, perquè recordem, com hem comentat més de quatre vegades aquí, que l'ús que es fa de les embarcacions en general d'esbarjo és baix, i per tant, embarcacions fins a certes mesures, que són més o menys fàcils de traginar, de posar i treure, realment això, la solució és tenir-les en sec, realment, a més, d'alguna forma, les barques també es fan menys molt bé, no? Com funciona això de la marina seca? Perquè jo estic segur que hi ha molta gent que no sap el que és. O sigui, ha llegit marina seca quan passa pel vial del port, però no sap exactament què és això, la marina seca. No és guardar barques només, oi?
No. La marina seca és com una marra, eh? És una marra en sec. I es pot disposar de l'embarcació en qualsevol moment. L'embarcació està dintre d'una nau, amb unes estanteries, i mitjançant uns sistemes d'elevació es posa i es treu de l'aigua pues, bastanta rapidesa, molta rapidesa, vull dir, són operacions que en 10 minuts es fan, i té moltes avantatges. La primera és que l'embarcació no està a l'aigua. Això vol dir que les necessitats de manteniment de l'embarcació són molt més baixes, és molt més econòmic, molt més fàcil de mantenir. I ara estàs a desguard dels temporals i del mal temps de l'hivern i de la pluja i de tots els efectes atmosfèrics que ens afecten. I per altra banda és molt econòmica, vull dir, és un servei que, clar, és molt, molt més econòmic que una marra a l'aigua, que té un cost de construcció molt més elevat. Jo ho trobo ideal, la veritat. La marina seca, per mi, és el futur.
És el futur.
Per embarcacions fins a 9 metres d'eslora és el futur.
Déu-n'hi-do.
Doncs moltes coses del Port Marina Palamós que ens ha explicat avui la seva gerent, la Mercè Palat. Aquí, com sempre, acomiadarem amb una proposta musical que ens ha fet ella mateixa. Mercè, què t'agrada d'aquest Sailing de Rod Stewart?
Bueno, m'agrada una mica la cadència, no? Perquè sembla una mica com si anessis travessant onades. No sé, ara què opineu, eh?
Carai, que curiós. Vinga, comprovem-ho. Mercè, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
Gràcies, Mercè.
Fins la pròxima.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Doncs vinga, després del tema musical que clou l'entrevista, pas a les paraules de mar, avui fixant-nos en el salvament marítim, Jordi.
Sí, senyor. Primer, vora l'estació del Trenet, al final del Passeig del Mar, i després a la Catifa, hi havia hagut l'edifici de salvament marítim. En ell hi havia el bot salvavides, una barca amb unes característiques molt singulars, ja que era capaç de donar voltes sobre si mateixa i de retornar sempre a la seva posició original. Gràcies a la seva estructura, la distribució dels compartiments estancs i dels seus contrapesos. Però quan aquesta no podia actuar i la proximitat del naufragi ho permetia, s'usava l'enderivell per rescatar els mariners. L'enderivell és un cap que, fixat a la nau i a terra, servia per fer-hi passar els salvavides l'enderivell, una mena de cadireta muntada a l'interior d'un cèrcol que penjava d'una anella que encabia els nàufrags un a un. Però per muntar un enderivell calia fer arribar el cap des de terra fins al vaixell. Això es feia mitjançant el coet llançacaps, o un petit canó, o un fusell que eren capaços de fer arribar a la guia una corda més fina per arrossegar, posteriorment, el cap de l'enderivell.
Una mica de punteria hauria de fer falta també aquí, eh?
Sí, a més, posar-se dintre d'un salvavides enderivell en ple temporal i amb un vaixell enfonsant-se també tenia que fer una certa gràcia, suposo. Ai... avui tot això ha canviat, eh? Realment. Avui, quan s'ha de fer un rescat d'aquest tipus, primera ja vam tenir aquí l'Àngel, que ens va explicar tot el com funciona, però a més hi ha una cosa fantàstica, es diu helicòpters, que són els mitjans aeris que serveixen per fer aquest rescat sense haver de tirar enderivells.
Tot evoluciona. Jordi, notícia, per fi, recuperem una agenda com cal.
Sí, sí.
I es reactiven les activitats marineres aquest cap de setmana.
I ben plena, i ben plena. Comencem per demà. Demà a les 12 del migdia, s'ha escoltat molt ja, i inauguració de l'Espai del Peix a l'edifici de la llotja del Port Pesquer de Palamós i de les Barques del Peix, l'Estrella Polar i la Gasela, amb la presència del president de la Generalitat, el molt honorable senyor Artur Mas, i de l'alcaldessa de Palamós, la senyora Teresa Ferrés. A la tarda, de 4 a 7 de la tarda, hi haurà una jornada de portes obertes, que es repetirà el diumenge de 10 del matí a les 2 del migdia i un altre cop de 4 a 7 de la tarda. També, a partir de demà dissabte, es pot visitar l'exposició temporal al Museu de la Pesca El Patí de Vela, fins al dia 22 de maig. I diumenge, per si no han tingut prou el dissabte, de 9 del matí a les 2 del migdia, el Club de Rem de Palamós organitza la regata de llaüt mediterrani i la competició d'ergòmetre, puntuable pel Campionat de Catalunya.
La gent del Club de Rem, que també ha passat pel Terra de Mar, recordeu.
També ha passat per aquí, ja.
Déu-n'hi-do, si en tenim de coses aquest cap de setmana. Jordi, a disfrutar-ho. Moltes gràcies.
Molt bé, bon vent i salut.
Terra de Mar. Disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.